Xoc entre els governs espanyol i canari per l'arribada del creuer amb antivirus a Tenerife. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern de les Illes Canàries critica l'acord entre l'Estat espanyol i l'Organització Mundial de la Salut per acollir al seu territori el creuer de luxe amb un brot d'antivirus, Joan Botà.
N'acaba de parlar des de Brussel·les el president canari, que defensa evacuar en avió els malalts des de Cap Verd cap als seus països en lloc de ser enviats a les Canàries. El govern espanyol, però, sosté que oferir les Canàries és l'única opció possible amb el dret internacional a la mà.
Madrid, Tània Tàpia.
La Moncloa diu que tenen la petició perquè ve de la mà de l'OMS i que es fa en base al dret internacional i també per un esperit humanitari. Canàries és el lloc més proper que pot acollir tot el dispositiu per evacuar el passatge amb condicions i envien un missatge de tranquil·litat. S'està preparant tot amb detall. Aquest matí hi ha hagut una reunió presidida per Pedro Sánchez amb diversos ministres. Estem pendents a aquesta hora de la compareixença dels ministres d'Interior i de Sanitat.
De seguida repassem tots els detalls. Això el dia en què ha de quedar vist per sentència el judici per l'anomenat cas de les mascaretes.
La Fiscalia Anticorrupció ha descartat que Pedro Sánchez fos el número 1 de la trama en contra del que va declarar l'empresari Víctor del Dama.
Anem al Tribunal Suprem. Madrid, Paula Brujats.
Sí, el fiscal tira per terra la versió del comissionista confés, diu que Sánchez no tenia cap rol a la trama corrupta, ni la dirigia, ni n'estava al cas.
Y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor del Dama.
Tot i això, el fiscal lloa Aldama per haver col·laborat a aclarir l'investigació, veu lògic que esquivi la presó, a diferència d'Ábalos i Koldo García, per qui demana 24 i 19 anys de presó.
I us ho ha avançat 3CAT Info aquest migdia. El papa Lleó XIV visitarà la presó de Brians 1 durant la seva visita a Catalunya.
També s'ha anunciat un acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
La visita al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat dona idea del contingut social que Lleó XIV vol donar a la seva visita a Catalunya i a Espanya. El mateix dia 10 de juny, el papa visitarà l'abadia de Montserrat i al vespre missa a la Sagrada Família i benedicció de la Torre de Jesús. Però l'acte que aplegarà més fidels serà el dia abans, 9 de juny, amb una gran vigília d'oració a l'estadi olímpic Lluís Companys.
I el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent després que l'agència Axios hagi avançat que els Estats Units i l'Iran estarien a prop d'un acord per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
La notícia arriba hores després que Donald Trump, que n'acaba de parlar a la seva xarxa social, fes una nova marxa enrere ara en la seva missió per escortar els vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, que ha durat només 48 hores.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Arsenal és el primer finalista de la Champions.
Després d'eliminar l'Atlètic de Madrid ahir amb la victòria per 1-0, aquesta nit es juga la tornada del Bayern PSG, que recordem l'anada va acabar amb 5-4 pels francesos. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió que fem a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça femení rep avui el trofeu de campiones de Lliga, després del partit amb el Llevant, el Johan Cruyff. I segons s'explica el Fem Futbol, Mapi ja ha comunicat al Barça que marxa del el club a final de temporada. I avui també comença la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins amb el Reus i el Barça.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, comencem parlant del transport públic perquè avui és un nou dia complicat a Rodalies. Segueixen les demores a la R2, la R2 Nord i la R11 per un robatori de coure, segons Renfe, retards d'entre 30 i 40 minuts. Carreteres, més tranquil·litat sense incidències destacades, tret de les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Més tempestes aquesta tarda o no tantes com els últims dies?
No tantes. N'esperem algunes. Ja se'n produeix alguna al nord de la Costa Brava, al Pirineu, a la Catalunya Nord, són incipients i es centraran en aquest sector, és a dir, Pirineu, nord de la Costa Brava, potser massís del port. A la resta de Catalunya, més sol que no pas ahir aquesta tarda, tot i que amb nuvolades a prop de zones de muntanya. Demà Sant Tornevi, tornen a augmentar els ruixats i tempestes de tarda a gran part de Catalunya, potser tret de la costa. Divendres sembla que marxarien, potser el dia més assolellat dels que vindran. En aquest sentit, rectifiquen una mica els mapes del temps. per tornar-hi la tarda de dissabte amb empenta i de forma bastant general, potser no al matí. Com es pot veure, continua el Dragon Can primaveral.
Que és el que toca per aquesta època.
Sí,
gràcies,
sí.
Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Els laboratoris suïssos que han analitzat la soca d'antivirus que ha fet 3 morts en un creuer revelen que és l'única soca que es pot transmetre entre humans. El vaixell està previst que arribi d'aquí 3 o 4 dies a l'illa de Tenerife. 3 ciutadans infectats dels Països Baixos han estat ja repatriats des de Cap Verd, que és on hi ha el vaixell ara mateix. El metge del creuer, també dels Països Baixos, ha millorat a les últimes hores i ja no viatjarà fins a les Canàries i el repatriaran també en avió. L'Organització Mundial de la Salut, mentre busca 80 passatgers d'un vol a Johannesburg en què va viatjar una de les víctimes, ha confirmat un altre cas positiu a Suïssa. És un home que va desembarcar d'aquest mateix vaixell a finals d'abril en una escala. A aquesta hora estem pendents d'una doble compareixença que s'havia de fer a la Moncloa, del ministre de l'Interior i la ministra de Sanitat espanyols, per explicar més detalls d'aquesta operació per evacuar el creuer. El que passa és que a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia.
Va amb molt retard, no?, aquesta compareixença.
Sí, gairebé una hora de retard anunciada per 1:15 es produeix després d'una reunió d'urgència aquest matí presidida per Pedro Sánchez a la Moncloa. I hi ha molts dubtes sobre la taula ara mateix quan arribarà exactament el vaixell al port de Tenerife. Ho deies, es parla de 3 o 4 dies i, sobretot, com serà el protocol per traslladar tots els creueristes als seus països d'origen. Queden més de 140 persones entre viatgers i tripulació. En principi, tots sants. Avui han estat evacuats 3 pacients infectats amb avions medicalitzats des del buc, que està fondejat davant de les costes de Cap Verd fins als Països Baixos, també el metge del vaixell, que abans ho deies, inicialment havia d'anar a les Canàries. La Moncloa llença un missatge de tranquil·litat, actuen, diuen, perquè li ho demana l'OMS en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. A la reunió d'aquest matí també hi era el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, és canari, reconeix la incertesa que provoca l'arribada del creuer, però demana confiança.
Todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco. Eso es comprensible. También tengo que decir que hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional con una gran reputación, que son de Canarias y hacen también un llamamiento a la calma.
Fons de la Moncloa defensen que des d'ahir en tot moment s'està en contacte permanent amb el govern canari.
I és que si aquest vaixell acaba arribant a les Canàries, en teoria allà no hi arribaria cap persona malalta. El fet que l'OMS, però, ordeni que el creuer s'hi dirigeixi ha fet que el govern canari s'hi oposi frontalment. N'ha parlat des de Brussel·les el president canari, que denuncia falta de protocols i reclama que els passatgers i la tripulació es repatriïn, però sense passar per Tenerife. Brussel·les, Bruno Fortea Miras, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. El president Fernando Clavijo critica que el govern espanyol encara no hagi explicat, segons diu, els termes de l'acord assolit amb l'Organització Mundial de la Salut perquè el vaixell afectat arribi a les Illes Canàries. Diu que ni el president espanyol ni la ministra de Sanitat han respost les seves trucades.
Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional.
Clavijo rebutja l'arribada del vaixell a les Canàries i diu que els podrien evacuar, els passatgers, des de Cap Verd.
Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde.
I planteja un altre escenari, que si algun dels passatgers sans desembarqués a Canàries i acabés desenvolupant símptomes a les illes, diu que a l'arxipèlag les autoritats sanitàries de les Canàries van a cegues.
No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario, ¿no? El Hospital de la Candelaria tiene una plaza de alto requerimiento, una plaza, creo que son 12 las plazas que hay en toda España, y que evidentemente tendría que haber una petición y unos protocolos tremendamente exigentes que impactaría directamente en todo el centro hospitalario, ¿no? Y como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente.
Ha fet aquestes declaracions des de Brussel·les després de reunir-se amb la Comissió Europea.
Recordem que en aquest creuer hi viatgen 5 catalans. Cap d'ells està malalt a hores d'ara. Un cop arriben a Catalunya, quin protocol hauran de seguir, Miquel Jarque?
Doncs, si no tenen símptomes, hauran de fer una quarantena a casa. Si en tenen, hauran d'ingressar a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ho ha explicat Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de Catalunya.
Arriben asimptomàtics, com esperem, s'indicarà una quarantena en domicili, un aïllament en domicili. Si tinguessin símptomes, les coordenades canvien. Si tinguessin símptomes, han de fer un aïllament en un centre especialitzat, en un aguatant.
Doncs durant aquest Catalunya Migdia tindrem més dades de com afrontar aquesta situació el govern espanyol i sabrem més dades de quan arribarà aquest vaixell a Tenerife i si arriba alguna mena d'acord entre els governs canari i espanyol per tal d'evitar aquestes discrepàncies públiques que hem pogut sentir aquest matí. Us ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Ara passen 10 minuts de les dues, més coses. Tracà final del judici contra Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. Aquesta tarda quedarà vist per sentència el cas de les mascaretes i avui el fiscal anticorrupció ha sortit en defensa de Pedro Sánchez. Ha negat que fos el número 1 de la trama i ha desmuntat la versió de l'empresari corrupte que intenta esquitxar el president espanyol amb el cobrament de comissions il·legals. Tornem a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Els tres acusats van crear una autèntica organització criminal per enriquir-se. Ábalos n'era el cap, Koldo García la seva ombra i Víctor de Aldama el corrupte. El fiscal ho té clar.
Y tanto da si Ábalos y Koldo se dirigieron a un más que predispuesto Víctor de Aldama o si fue Víctor de Aldama el que corrompió a los funcionarios públicos. Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando.
Però el fiscal també té claríssim que Pedro Sánchez no tenia cap rol en aquesta trama.
Y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Però sí que creu que l'empresari ha ajudat a posar llum a l'investigació i per això veu possible rebaixar-li la condemna i que esquivi la presó. El fiscal no ho demana, li manté els 7 anys de presó, però sí que ho fa el PP, que demana premiar el comissionista confés, com també vol el seu advocat.
Eso requiere un premio. Se ha eliminado una de las defensas que podría haber sido esta parte y se ha contribuido incluso a reforzar los argumentos de la acusación.
En canvi, l'exministre socialista Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó, 19 per a Koldo García. El fiscal diu que hi ha proves demolidores contra ells i troba patètiques les explicacions que han donat durant el judici per exculpar-se. Tots tres acusats tindran dret a l'última paraula aquesta tarda abans que el cas quedi vist per a sentència.
El papa visitarà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, i anirà a la catedral i a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, també de Barcelona. Són les principals novetats de l'agenda del pontífex, que, com ja se sabia, farà una pregària a Montserrat i una missa a la Sagrada Família per tal d'inaugurar la Torre de Jesús de la Basílica. Anem a Madrid, que és on s'han donat tots els detalls de la visita papal. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia. Ahir la Moncloa i el Vaticà van tancar els últims serrells de la visita papal a l'estat espanyol i avui la cúpula dels bisbes han donat tots els detalls d'una agenda molt atapeïda. Del 6 al 12 de juny, lloc 14 combinarà actes litúrgics massius amb contactes amb col·lectius desafavorits o amb la comunitat cristiana a Catalunya i serà un dia i mig i l'expectació és màxima, segons el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
La comunió de la Iglesia, diversa però unida, i unida al torno al pastor universal que es el Papa. Yo creo que esto se va a visibilizar. Somos unos de una tendencia, de otros de otra, pero unidos todos en torno a Jesucristo y a su vicario que es el Papa.
Només arribar el dia 9 farà una oració a la catedral de Barcelona i al vespre un dels plats forts, vigília massiva a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc l'endemà. I és una de les novetats que ha avançat Catalunya Ràdio, tindrà contacte amb els reclusos de la presó de Brians 1 a Sant Esteve de Sesrovires com a prèvia de la seva visita a l'abadia de Montserrat. Ho avançava el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez.
Per una banda, hi haurà una trobada amb dones recluses a Can Brians 1 i des d'allà Sant Pare pujarà peregrinant a Santa Maria de Montserrat, on serà acollit i esperat per la mil·lenària comunitat benedictina, l'escolania i els milers de peregrins, de romeries, que hi seran presents.
A la tarda tornarà a Barcelona, primer per interessar-se per la missió social que fan a la parròquia de Sant Agustí del Raval i després l'esperada missa a la Sagrada Família amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i que acabarà amb la benedicció de la nova Torre de Jesús. El viatge de Robert Prevost, però, arranca a Madrid, on farà un inèdit discurs al Congrés dels Diputats i acaba a les Illes Canàries per tal de conèixer de prop la realitat dels migrants.
Més coses. El preu del petroli ha caigut amb força per sota dels $100 al barril de Brent enmig de les esperances que s'arribi a un acord aviat a l'Orient Mitjà. Donald Trump assegura que la guerra pot acabar i que es pot reobrir l'estret d'Hormuz si hi ha un acord amb l'Iran, a qui, en cas contrari, amenaça de bombardejar amb força. Els Estats Units i l'Iran estarien a prop de tancar un memoràndum per posar fi a la guerra, segons el portal nord-americà Axios. En un altre senyal de desescalada, l'Iran ha assegurat que el trànsit segur per Hormuz és possible si els Estats Units posen fi a les amenaces. El cap de la diplomàcia iraniana és avui a la Xina. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. La Xina considera l'atac d'Israel i els Estats Units contra l'Iran una guerra il·legal. Paraules del cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, en la reunió a Pequín amb el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi. La Xina ha expressat el seu suport a l'Iran en la seva defensa de la sobirania nacional i ha agraït el que ha definit com la voluntat de Teheran de buscar una solució per la via del diàleg. Sentim Lin Jian, portaveu de la diplomàcia xinesa, avui en la roda de premsa diària.
La regió es troba en un moment crític de transició de la guerra a la pau. La Xina creu imprescindible un cessament total de les hostilitats, que reiniciar el conflicte és encara més inacceptable i que és particularment important persistir en les negociacions.
La visita d'Araghchi a Pequín es materialitza a una setmana vista del viatge de Donald Trump a la capital xinesa, en una clara posada en escena de l'aliança tradicional entre l'Iran i la Xina, que, malgrat tot, no ha extremat les crítiques als Estats Units per no perjudicar la relació amb les monarquies del Golf Pèrsic aliades de Washington, a les quals els últims anys Pequín ha anat comprant cada cop més petroli.
I en l'altre conflicte que tenim obert de fa anys, Rússia ignora la treva unilateral dictada per Volodymyr Zelensky des de la mitjanit. El govern ucraïnès denuncia que l'exèrcit rus ha continuat atacant les ciutats ucraïneses i ha provocat víctimes civils. El Kremlin, però, no ha dit en cap moment que respectaria aquest alto el foc. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Segons informen les autoritats ucraïneses, els drons russos han impactat contra una llar d'infants de Sumi, on ha mort una dona, i també han provocat diversos ferits a Kharkiv. En total, Zelensky ha anunciat que Rússia ha violat l'alto el foc 1.820 vegades i ha explicat que aquesta tarda decidiran com hi responen. Ucraïna ja havia avisat en els últims dies que si Rússia no atura els bombardejos, ells tampoc ho faran dissabte, quan Putin ha impulsat una treva unilateral per blindar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. De la seva banda, el govern rus també ha acusat Ucraïna de no respectar la seva pròpia treva, però Putin guarda un silenci deliberat. Ni ell ni el seu portaveu han parlat públicament aquesta setmana per valorar les mesures de seguretat extremes que estan imposant els ciutadans per por dels drons ucraïnesos. El Kremlin tem no poder protegir la Plaça Roja el dia de la seva festa patriòtica més important.
Pedro Sánchez demana que no s'apliqui en territori de la Unió Europea les sancions dels Estats Units a la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese, i als membres del Tribunal Penal Internacional que investiguen crims a Gaza. Des de l'any passat, l'administració Trump els bloqueja els seus comptes bancaris i els impedeix viatjar als Estats Units, Vicent Mifsud.
El president del govern espanyol ha demanat a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que s'activi l'estatut del bloqueig i l'instrument principal que té Europa per neutralitzar els efectes de sancions estrangeres en territori europeu. Albanese, que està de visita a Madrid, ha agraït el suport d'Espanya i ha denunciat les conseqüències de les sancions.
És una tècnica d'intimidació a l'estil mafiós. Silenciar la gent, obligar-la a obeir. I el que el president Sánchez ha demanat avui és respecte per la llei. Els Estats Units han de retirar les sancions.
La Moncloa intenta aconseguir una majoria a la Unió Europea per bloquejar l'aplicació i vol que es tracti en el proper Consell Europeu al juny.
Passant 18 minuts de les dues, abans d'anar a publicitat, havien deixat la Tània Tàpia pendent d'una compareixença que estava a punt de començar dels ministres de l'Interior i de Salut del govern espanyol per donar més dades sobre com gestionarà Espanya els casos d'aquest antivirus en aquest vaixell que arribarà a Tenerife. Tornem a Madrid. Tània, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Ja tenim aquests detalls, no?
Sabem alguna cosa, sí. Sobretot hem confirmat que tots els passatgers que queden en el vaixell estan asimptomàtics. Per tant, el que es preveu és que d'aquí a 3 dies arribin a un port que secundari, el de la Granadilla, a Tenerife, i d'allà doncs es faci tot un mecanisme expressament per evacuar-los, tot un sistema perquè puguin marxar doncs tots els seus països d'origen. També recordem, a bord hi ha 13 passatgers i un tripulant que són espanyols, 5 d'ells són catalans. Un cop arribin, se'ls traslladarà amb un avió militar fins a la base de Torrejón de Ardoz i després hauran de fer una quarantena, segons marquin els protocols, a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La ministra Mònica García està dient que Canàries i que tothom ha d'estar tranquil perquè no hi ha risc per la seguretat i per la sanitat pública. Sentible.
El proceso de auxilio y repatriación se llevará a cabo en Canarias. No va a suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
Continua en marxa aquesta roda de premsa amb els detalls sobre aquesta evacuació de tots els tripulants.
Doncs aquests són els detalls que està donant el govern espanyol. Deixem la Tània Tàpia pendent i, òbviament, si hi ha més informació, ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Ara passen 20 minuts de les dues, una pausa i continuem amb més coses.
Catalunya Migdia. El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45. El govern ha tancat un acord amb els sindicats i la patronal per equiparar en 4 anys el sou dels treballadors del sector social amb l'àmbit públic. La bretxa és del 37%. Parlem de 120.000 treballadors de l'àmbit de la gent gran, la discapacitat, la infància i la salut mental. Les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç salarial que facin amb els seus empleats. L'anunci l'ha fet el president Illa des de Vic. Anem cap allà, Nàtia Dell.
La Generalitat invertirà uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030. L'acord del nou model de finançament que s'ha de signar aquesta tarda al Palau de la Generalitat arriba després de més d'un any de negociacions amb el sector, que fa temps que reclama millores. El president Salvador Illa s'hi ha referit així.
Es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Una diferència que feia insostenible la situació.
Ara el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals, però varia molt en funció del sector, on hi ha més bretxes a les residències. Pel que fa al pla pilot, que s'està fent a Vic del nou model integrat de dependència, està funcionant tan bé, s'ha passat d'un any a dos mesos d'espera, que el 2027 es vol ascendre a tot Catalunya.
I a l'altra cara de la moneda arrenquen les mobilitzacions convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, contraris a l'acord signat entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Acusen el govern de falta de voluntat per reobrir l'acord, mentre el Departament d'Educació demana que tornin a la mesa sectorial i Comissions Obreres quantifica en 45 milions d'euros per l'educació inclusiva l'augment de pressupost aconseguit amb la negociació. Barcelona, Sara Canyete.
Avui s'han fet accions de protesta a molts centres educatius i dimarts que ve ha convocada la primera vaga a tot Catalunya. Els sindicats insisteixen que les mobilitzacions no s'aturaran fins que es millorin les condicions d'aquest acord i posen l'èmfasi en la millora salarial. També acusen el govern d'escudar-se en la falta de pressupostos quan el que falta, diuen, és voluntat de negociar. Andreu Navarra és el portaveu del sindicat Professors de Secundària.
També va dient als mitjans la consellera que sense pressupostos no es pot produir aquest increment salarial. bé, hi ha una ampliació de crèdit, és a dir, això no és exacte. Ho poden fer, el que passa és que hi ha altres prioritats.
Mentrestant, un dels sindicats signants d'aquest acord, Comissions Obreres, ha sortit a defensar-lo. Diuen que, fruit de la negociació amb el departament, xifren en 45 milions d'euros i més de 1.000 dotacions l'augment de recursos per l'escola inclusiva al curs que ve. Eduard Núñez és el secretari general d'Educació del sindicat i descarta demanar la reobertura de l'acord. És més, insisteix a la resta de sindicats que s'hi sumin.
Nosaltres no contemplem cap reobertura de l'acord, perquè l'acord és bo. I a més de ser bo en els seus continguts, és flexible. És que el mateix acord, en el seu sí, contempla la possibilitat d'anar millorant-lo en el mateix procés negociador de desplegament de l'acord.
Entre les dotacions obtingudes de cara al curs vinent des de Comissions Obreres destaquen que s'incorporaran als centres 100 tècnics d'integració social i prop de 300 infermeres escolars.
L'intendent i cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, que avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, apunta a un brot psicòtic de l'homicida com el possible mòbil de la mort d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat. El detingut ja ha passat la primera nit a la unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària de Brians 1, després que el jutge li hagi atribuït, entre d'altres, el delicte d'assassinat. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes i va agredir un policia sense cap motivació aparent. Toni Rodríguez, intendent i cap d'investigació dels Mossos, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
També ha indicat que la versió d'un suposat atac jihadista que va córrer inicialment per les xarxes està pràcticament descartat, si bé s'està estudiant si en algun moment l'home hauria entrat en un procés de radicalització. I recorda als veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
Tornem a la informació internacional, perquè demà hi ha eleccions al Parlament d'Escòcia i de Gal·les i també comicis locals parcials a Anglaterra. A Escòcia, l'increment del cost de la vida i l'accés a un lloc per viure són alguns dels temes centrals dels comicis, més enllà de la possibilitat d'un segon referèndum per la independència. Enviat especial a Edimburg, Quim Olivares.
Hola, bon dia. El govern escocès va declarar l'emergència habitacional el 2024 per les dificultats per accedir a un habitatge. Això ha portat conseqüències greus, com explica Stephen Boyd, director de l'Institut for Public Policy Research d'Escòcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
El nombre de persones que dormen al carrer ha augmentat. Més de 1.000 persones a Escòcia han dormit al ras almenys una nit els últims mesos. Hi ha uns 10.000 nens que ara viuen en allotjaments temporals. I el nombre de famílies que hi viuen també ha augmentat.
El govern escocès té competències en habitatge públic i en construeix uns 7.000 a l'any. Una xifra insuficient pels experts. També té competències en sanitat i ensenyament, uns serveis que també s'han deteriorat. Tot i així, el Partit Nacional Escocès torna a ser el favorit per guanyar, com ens explica la politòloga de la Universitat de Stirling, Cori Brown Swan.
L'atenció s'ha centrat si l'SNP, que ha estat el govern des del 2007, una etapa increïblement llarga al govern, està fent prou, està progressant en aquests temes. I una cosa que veiem a les enquestes d'opinió és que la gent és força crítica amb el govern escocès liderat per l'SNP, però no vol dir que estiguin convençuts que ningú més pugui fer-ho millor.
Les enquestes també apunten que Reform UK, el partit d'extrema dreta, podria ser el segon aquí a Escòcia, en detriment dels laboristes i conservadors, que caurien al tercer i quart lloc, respectivament.
I del Regne Unit passem a Alemanya. Allà, el govern de coalició compleix avui un any amb el canceller Merz amb la popularitat al punt més baix, els socialistes encadenant derrotes i l'extrema dreta pujant en intenció de vot. De fet, l'últim sondeig situa per primera vegada Alternativa per Alemanya al davant dels conservadors a tot el país. Berlín, Jordi Regàs.
Bon dia. Un any després de l'arribada de Friedrich Merz al govern de la República Federal, el balanç per als instituts d'opinió a Alemanya és contundent. Peter Matuszek, director de l'Institut Força.
Les xifres dels partits del govern són dramàtiques, així s'ha de dir. Després d'un any al govern, tant la CDU com l'SPD han perdut un terç dels votants de les últimes eleccions generals.
El govern ha endurit la política d'asil. La renda bàsica d'inserció s'ha vinculat al treball. treball. S'ha reformat el servei militar i s'han fet retallades a la sanitat pública. Els preus, però, pugen més ràpid que els salaris, l'energia és cada cop més cara i els canvis en el dia a dia es troben a faltar. Anke Hassel, sociòloga.
El que es veu en reformes és tan petit que la població no ho percep. I allà on s'haurien d'haver notat millores de veritat, com que moltes d'aquestes reformes han empitjorat les coses, la gent hi ha perdut la motivació.
Però si en un aspecte ha fallat el govern és en la promesa del creixement econòmic, amb 120.000 llocs de treball perduts, sobretot a la indústria de l'automòbil. Queden per endavant reformes de pes, com la de les pensions, la dependència i la fiscal. Tot això en una coalició on el soci minoritari, els socialistes de l'SPD, es troben en caiguda lliure, amoïnats per la pèrdua d'identitat.
Els conservadors de la CDU, mentrestant, no paren de mirar de reull a l'extrema dreta.
Alternativa per Alemanya els deixa fer. Sense esforçar-se massa, els vots li cauen del cel.
En punt 2:45 de la tarda tornem a Catalunya perquè infants i adolescents que no disposin de telèfon mòbil podran trucar des de milers de comerços de tot el país a familiars en cas de necessitat. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel govern que s'ha iniciat simbòlicament a la ciutat de Lleida. De moment ja s'han interessat per afegir-s'hi més de 5.000 botigues a tot Catalunya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
El conseller Miquel Samper ha fixat un adhesiu a l'aparador d'una sabateria del carrer Major de Lleida, donant per iniciada simbòlicament aquesta iniciativa. El conseller d'Empresa ha posat alguns exemples de casos en què els infants i adolescents poden adreçar-se a demanar ajuda als establiments.
Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
De moment, ja han demanat afegir-s'hi 45 associacions de comerciants de tot el país, amb més de 5.000 comerços, 600 dels quals a Lleida, ciutat. Al país ja hi havia iniciatives similars, així, per exemple, a Barcelona i Girona, els menors poden anar a equipaments municipals i a Granollers també ho fa una associació de comerç local.
I preocupació al sud del Solsonès pel retorn del llop. Des de l'estiu s'hi han registrat 3 atacs a ramats i els ramaders reclamen mesures per fer-hi front. Solsona, Joaquim Albalate.
És el primer atac al Solsonès des del 2019, però al sud de la comarca feia dècades que no n'hi havia cap. Han estat 2 atacs a la Molsós a la tardor i un altre a la primavera a Pinós. Les explotacions han pres mesures com posar càmeres, tanques elèctriques o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops, però reclamen un pla específic per protegir-se. Jaume Puigpelat és un dels ramaders afectats.
Com una mica perquè som altres zones que ja estan més habituats a la presència del llop, doncs no s'arriba a solucions, doncs aquí ens passarà el mateix. I llavors, doncs, bueno, estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
Els agents rurals continuen investigant els atacs, però tot apunta que serien obra d'un llop solitari que viu en altres zones i per això és difícil seguir-li el rastre.
Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento más.
Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2 quarts... La Bienal d'Art de Venècia obre avui les portes als professionals marcada per la forta tensió política i les crides al boicot contra la presència d'Israel i de Rússia. La 61a edició del certamen intenta mantenir el focus en l'art sota el lema In Minor Keys, una metàfora musical que reclama abaixar el to per abordar els conflictes del món actual. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
El retorn de Rússia a la mostra després d'anys d'absència per la invasió d'Ucraïna ha encès les alarmes. El seu pavelló, però, només obrirà durant els dies de la preinauguració per evitar incidents i protestes, com les ja anunciades pel col·lectiu Pussy Riot. La decisió arriba després de la dimissió en bloc del jurat i de l'absència del ministre de Cultura italià a la inauguració, entre altres mostres de rebuig. Qui també continua sota el focus mediàtic és Israel, que, malgrat les peticions internacionals d'exclusió, estrena espai a la Bienal. En les últimes hores, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Enmig d'aquest escenari convuls, la Bienal reivindica el llegat de la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo, que va morir de forma sobtada l'any passat. L'exposició central aposta per les claus menors, centrant-se en creadors del sud global que prioritzen l'experiència emocional i la subtilesa per sobre de l'estridència. La presència catalana també és destacada en aquesta cita de referència. L'Institut Ramon Llull presenta un projecte de clau Clàudia Pagès, que vincula la tradició paperera de Capellades amb la geopolítica mediterrània. Alhora, l'artista manresà Oriol Vilanova és el protagonista del Pavelló d'Espanya amb una proposta sobre la memòria a partir de la seva col·lecció de postals.
Més coses. El Festival Dogs Barcelona s'inaugura demà amb A Fox Under a Pink Moon, un documental sobre l'opressió que pateix una artista a mans del règim islamista iranià. El festival projectarà 57 produccions d'arreu del món, entre les quals 19 catalanes. Barcelona, Òscar Callau.
En aquesta 29a edició del DOCS es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb voluntat d'explicar el món d'avui. La producció catalana creix fins a una vintena de cintes de veus plurals i artístiques. Sentim la codirectora del festival, Maria Colomer.
Les mirades són molt plurals. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema. Totes tenen aquesta intenció i aquesta qualitat.
Un parell d'exemples. Les culpables és un documental de la realitzadora catalana Marta Duran Lozano, que retrata amb un centenar de testimonis el trauma i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Bèstia és el documental de debut de la directora Elena Garza, un retrat del món tradicional de la caça des del punt de vista d'una activista vegana. Fins al 17 de maig, el DOCS Barcelona projecta una 60a de documentals a 6 sales de Barcelona.
I ara, una banda de rock llegendària.
Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
És el so inconfusible dels Rolling Stones que aquesta matinada han presentat en un hotel de Nova York el seu nou disc, Foreign Tongues, que es publicarà el 10 de juliol. Un treball que es va gravar a Londres, expliquen, en només un mes i moltes cançons en una sola presa, a Montse Camps.
Sí, inclou 14 cançons i fa un recorregut des del rock clàssic fins a les balades o influències country. I apareixen dues col·laboracions destacades, el líder de The Cure, Robert Smith, i l'ex-Beatle, Paul McCartney. Mick Jagger ho explicava així.
No, we didn't... He estat fent coses amb en Paul, mai he muntat res, i l'Andy estava intentant que jo i en Paul componguéssim alguna cosa, però no ho vam fer. Però en Paul va tocar l'últim àlbum i ho torna a fer en aquest, així que és genial. És agradable tenir-lo. És un gran, gran músic.
Aquest és el 25è àlbum de la banda i de moment no han aclarit si faran gira internacional.
I canviem de música. Perquè 30 anys després de la seva primera estrena torna la companyia El Musical Més Petit amb les veus de Dani Anglès i Pilar Capellades, acompanyats al piano de Sergi Cuenca. Ho fa amb Tu, Jo i Vosaltres les cançons, un espectacle que repassa les cançons més icòniques de la seva trajectòria, Montse.
Sí, l'obra és una nova creació que inclou fragments de nous musicals que conviuen amb alguns dels seus temes més emblemàtics, ens ho explicava Dani Anglès.
Títols nous que no hi havia en el seu moment, hi ha coses que els compositors han fet posteriors, com The Pirate Queen, Martin Guerre, Bad Cinderella, The Beautiful Game, per exemple, però també hi ha títols antics, per exemple, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que és el primer musical que escriu Andrew Lloyd Webber, això en el seu moment no ho vam fer. I en canvi aquesta vegada sí que l'hem incorporat. Per tant, hi ha molt material que no havia estat mai dins d'aquest espectacle, algun de nova composició i algun de material més antic.
L'espectacle s'estrena avui a la Sala Versus Glòries a Barcelona i després farà gira per Catalunya.
I encara una cosa més abans dels esports. Amb l'aspiració de convertir-se en una vacuna contra el feixisme, el dibuixant Danide ha creat el còmic Aprendiz de Cuervo, una història potent i ambiciosa que ens situa en un bosc distòpic i apocalíptic, Valeria Obereda.
El protagonista trenca les normes que han imposat els que dominen el bosc, Hombre Dios i el seu secretari Ciervo Fantasma, i hi ha conseqüències suficient per Danide per ser un al·legat antifeixista.
Trobo que és molt interessant llegir-los amb una edat de formació. Poden ser útils com a vacuna, no? I com a un contrapoder, no? Ara la gent jove s'està menjant moltes narratives molt perilloses i a vegades els hi falta una mica de mirada crítica. Llavors, com a còmic juvenil, jo estic molt satisfet perquè crec que pot ser molt útil i pot despertar consciències.
El còmic havia de ser una trilogia, però només es va publicar el primer volum el 2024. Ara Norma Còmic ens presenta la història completa.
Catalunya migdia.
20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la final de la Champions i amb l'adeu al Barça de Mapi León.
La central blaugrana deixa el Barça a final de temporada. De seguida ho expliquem.
Gol de Saka, gol de Saka, gol de Saka, gol de Saka. Xut de Trossard des de l'esquerra de l'àrea. Oblak no la pot blocar. La deixa morta la petita i Bukayo Saka posa la cama i marca el primer del partit al llindar del descans. Minut 44 a l'Emirates, Arsenal 1, Saka, Atlètic de Madrid 0.
L'Arsenal és el primer finalista de la Champions. Els Gunners van superar per la mínima l'Atlètic de Madrid i, per tant, disputaran Marta García la segona final de la seva història.
I n'han tingut prou amb un solitari gol de Saka al minut 44. Després de l'empat a un en el Metropolitano, els londinencs accedeixen a la final per un 2-1 en el global i després d'una Champions remarcable. Qualificatiu del porter català de l'Arsenal, David Raya, en declaracions a Movistar.
Primera parte hemos dominado muy bien el partido, hemos llevado el partido donde queríamos, hemos podido marcar el gol justamente antes de la media parte. La segunda parte pues sabíamos que iba a ser un poquito más difícil de poder aguantar el ritmo y sabíamos que ellos iban a apretar muchísimo. Nos han puesto contra las cuerdas, pero creo que el equipo ha hecho un gran partido defensivamente y ofensivamente también. Muy contento, muy feliz, sueño cumplido de poder jugar una final de la Champions y sobre todo de la manera que lo hemos hecho, la campaña que hemos hecho en la Champions League ha sido remarcable, creo yo. No hemos perdido ni un partido y esperemos poder seguir así.
I l'altra cara de la moneda és l'Atlètic de Madrid, que s'ha quedat a les portes de la seva primera final de Champions. El tècnic Cholo Simeone, satisfet, però lamentant l'ocasió perduda i decisions que no els han afavorit. I molt més contundent, el porter Oblak parlant de l'aport que té l'equip.
Entendemos que en la vida hay que dar absolutamente todo para estar con tranquilidad y con calma, y creo que lo dimos. Competimos muy bien, una pena podíamos haber encontrado ese penal que no nos dieron.
Parece que hay un miedo, que hay algo que no debería que pasar y nos está pasando hace tiempo y al final cuando juegas contra equipos tan buenos en los partidos tan importantes no puedes permitirte y nada, eso se va a tener que arreglar sí o sí.
La final el 30 de maig és la segona de l'Arsenal després que en el 2006 la va perdre contra el Barça. A l'altre finalista el coneixerem esta nit.
L'altre finalista sortirà aquesta nit del partit entre el Bayern i el PSG, Marcos García, un partit on tenim molt present el partit de l'anada i el resultat i la quantitat de gols que va haver-hi.
Sí, aquell superpartit. Els francesos han viatjat a Alemanya amb el 5-4 de l'anada al Sarró, però volen tornar a ser protagonistes els de Luis Enrique. A la prèvia del partit, el tècnic asturià ha fet servir l'exemple de Rafa Nadal, que ja sap, sempre deia que Federer i Novak Djokovic eren estímuls per fer-lo millor. Doncs Luis Enrique ha dit exactament el mateix. Pel PSG, l'estímul és el Bayern.
Sé que no volem, sé que sers...
El que volem, o el que intento transmetre als meus jugadors, és que admirin el Bayern, perquè juguen molt bé a futbol. Però és una motivació per nosaltres per intentar trobar el nostre millor moment, el nostre millor rendiment.
I què diu el tècnic dels bavaresos, Vincent Kompany, que vol controlar de forma prioritària la part emocional dels seus jugadors.
No tinc una recepta secreta, però sí que penso que aquests partits no es pot jugar el dia abans. Quan són el xulet és quan has de jugar i pots deixar les emocions i tot el que necessites, però també amb la calma que fa falta. Abans els dono preparació, rutines prèvies i tranquil·litat. I quan el partit comença, penses en les emocions que necessites per jugar. És difícil trobar el punt.
Gnabry és baixa per lesió als bavaresos, Chevalier i Hakimi també ho són al PSG. A les 9, Bayern-PSG amb transmissió des d'un quart d'hora abans a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
I el Barça femení, Mapi, ja ha pres la decisió. Marxa a final de temporada al Club Blaugrana. Això és una de les coses que s'expliquen i expliqueu al Fem Futbol, Ruth Vilà.
Mapi León ja ha comunicat al Barça que marxarà quan acabi la temporada. La jugadora aragonesa no ha acceptat, doncs, l'oferta a la baixa que li va presentar el club i els ha avançat que aquesta serà la seva última temporada de Blaugrana després de 9 anys ja a l'entitat. Mapi va arribar el 2017 procedent de l'Atlètic de Madrid i el Barça va pagar en el seu moment 50.000 euros pel seu traspàs, que era tot un rècord, i entre d'altres passos entre equips femenins. Va renovar fa poc, el 2023, quan es recuperava d'una operació greu al genoll, i des d'aleshores ha anat sumant títols, entre ells, doncs, 7 títols de Lliga i 3 Champions, de moment, perquè encara ha de disputar una nova final. A Fem Futbol, deia també la Maria Tiques, del diari Esport, afegeix que la central té una molt bona oferta del London City, i, per tant, per qui passaria el seu futur. Mapi és una de les convocades pel partit d'aquesta tarda contra el Llevant, que juga el Barça, partit de Lliga al Johan Cruyff. Qui n'ha quedat fora de la llista és Graham, amb una lesió muscular a la cuixa dreta. L'objectiu és que la Noruega arribi bé a la final de la Champions.
I en aquest partit d'aquesta nit, l'equip rebrà el trofeu de campiones de Lliga.
Després del partit contra el Llevant, sí, que és a 7:15, hi haurà el president de la Federació Espanyola, Rafael Lozan, que entregarà la Copa com a campiones de Lliga, i també s'espera que hi hagi parlaments de les jugadores a la gespa del Johan Cruyff. Abans també, abans del partit, el Barça B, el C i el Juvenil oferiran a l'afició els seus títols també de campiones de Lliga.
I seguim parlant de títols de Lliga perquè el Barça masculí també espera poder celebrar aquest cap de setmana, aquest diumenge, el títol de Lliga. Ramon Salmurri.
En el clàssic contra el Real Madrid, i és per això que logísticament el Barça treballa en una gran festa. Ja sap que si guanya rebrà el títol de campió, la Copa, cal veure si de mans del mateix president de la Federació Espanyola, Rafael Lozan. Hi haurà una festa a la mateixa gespa del Camp Nou, on a banda d'aixecar la Copa hi haurà discursos i també celebració, tot això sobre la mateixa gespa del estadi. Això serà diumenge, dilluns, previsió de rua pels carrers de Barcelona amb sortida i arribada al Camp Nou.
I de cara a aquest clàssic, el Madrid segueix empatant pendents Mbappé, les proves mèdiques que li havien de fer avui per saber si el jugador podia jugar o no aquest partit de diumenge, finalment no seran avui i es faran demà. L'Espanyol ha tornat avui als entrenaments per preparar consciència al transcendental partit contra el Sevilla de dissabte. Quin aire s'hi respira al vestidor després d'aquestes 17 jornades sense guanyar, Sergi Andreu?
Doncs els jugadors saben perfectament que el partit de dissabte al Pizjuán és el més important de la temporada. Ja ho defineixen com una final. Són conscients que una derrota els deixaria molt tocats. Veurien com el Sevilla els supera i podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. N'ha parlat aquest migdia als mitjans del club un dels capitans, Pol Lozano, convençut que l'equip estarà dissabte a l'altura.
És la setmana més important de tota la temporada. Al final sabem que ens estem jugant molt aquest cap de setmana i evidentment sabem que si nosaltres estem els 90 minuts concentrats podem treure un resultat positiu d'allà seguríssim. Dins el vestidor estem convençuts i anem amb determinació aquest cap de setmana. Bueno, és una final per nosaltres contra un rival que ens exigirà molt, però jo crec que el que hem de fer és tenir confiança i estar a l'altura del partit que tenim aquest cap de setmana.
Pol Lozano, que ha reconegut que aquesta ratxa fa molt de mal, està fent molt de mal als jugadors, diu que els cal urgentment netejar la ment i que una victòria provocaria un clic que els faria canviar la dinàmica en aquest tram final de temporada.
I avui és dimecres, toca a Girona reservat i ja podeu sentir el capítol d'aquesta setmana que em fa l'efecte Eduard Solà, que va de tot l'embolic en què ara mateix es troba a la Lliga al Girona.
Sí, és així. El Girona reservat aquesta setmana parlem de la trajectòria de l'equip de Mitchell i de com s'ha embolicat en la lluita per la permanència. Fa just un mes, el Girona tenia 8 punts d'avantatge sobre el descens i després d'encadenar 3 derrotes consecutives, ara només el té a 2. Això a falta de 4 jornades pel final de Lliga. El Girona reservat debatem sobre el per què s'ha arribat a aquesta situació, què pot passar d'aquí al final de Lliga, repassem el calendari de l'equip de Mitchell i els seus rivals directes i descobrim que aquestes alçades de temporada, la situació numèricament parlant, és pitjor que l'any passat. Ho fem amb l'Eloi Amagat i amb l'exjugador del Girona i membre del Consell Assessor del Club, Albert Serra.
Passen 4 minuts, a 3 quarts de 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Bueno, doncs pues molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular.
Parlarem de la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins en dos equips catalans, el Reus i el Barça.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
I a l'avi, què en saps de la seva història?
Sé poc. No era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
Hòstia.
A la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
La ciutat portuguesa de Coimbra acull des d'avui la final avui de la Champions masculina d'hoquei patins, que comptarà amb la presència de dos equips catalans, el Barça i el Reus, i avui debuten els reusencs en aquesta competició que ja fa 8 anys que no guanya cap equip català, Carles Vila.
Els roig i negres s'enfronten aquesta nit a les 11 al Benfica. El Reus arriba a la final a 8 després de 3 derrotes consecutives a l'hoquei lliga, però amb l'avantatge de tenir molt poc a perdre, perquè de fet juguen contra un dels grans favorits per emportar-se el títol. Jordi García és el tècnic del Reus.
Bueno, doncs pues molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, 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 molt dur, fent un segon tram de la competició molt bo, competint contra els grans equips en totes les pistes i contra tothom, ens hem d'estar molt orgullosos, i el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit. Intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
García no renuncia, però, a donar la sorpresa contra els portuguesos i mostrar novament la seva bona imatge a la competició europea. Per cert, a Reus tenen clar que tota la pressió és per al Benfica.
Evidentment que la pressió la té tota, no una mica tota, tot el Benfica. Nosaltres no tenim cap de pressió. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres puguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió
i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica. No?
Abans d'aquest Benfica-Reus, a les 8 del vespre, el Liceu de la Corunya jugarà contra el Porto.
I aquest vespre pot aconseguir el bitllet per a la final a 4 de la Champions. És el Barça d'en Bol. Els blaugranes buscaran sentenciar els quarts de final davant el Nantes i assolir la 8ª classificació consecutiva per a la cita de Colònia, Jan Ortuzar.
L'anada de Nantes va acabar 30-32 a favor dels blaugranes, que van desaprofitar oportunitats de tornar a Barcelona amb una diferència encara millor. L'any passat, els francesos ja van guanyar els blaugranes en el partit pel tercer lloc de la Champions. També recuperen el català i en Terra Feita pel partit d'avui. Mentrestant, l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, no podrà comptar amb Peter Tsikusa, lesionat, per al partit d'avui. Tot i això, ha confirmat que l'equip es troba en confiança per aconseguir la classificació a la Final Four.
Bé, jo crec que estem bé. Juguem un partit molt important, l'equip està bé, hem entrenat bé i ja jo crec que la dinàmica de l'equip és bona. Tenim que estar amb confiança, que no confiados, no? I hem de jugar davant d'un rival que juga molt bé, que està en un moment de forma, tot cal que dir-lo, molt fi, però nosaltres també.
El partit es podrà seguir a partir de 9:15 per Esport 3. En altres partits d'avui, tornada del Fuchsia Berlín Vesprem amb un gol d'avantatge pels visitants i de l'Aalborg Sporting de Portugal, que va acabar en empat a Lisboa. Demà, Magdeburg Pick Szeged amb 7 gols d'avantatge per als alemanys.
I a l'Eurolliga de bàsquet ja hi ha el primer equip classificat per a la Final Four, que aquest any es fa a Atenes. Maria Chesena.
Sí, el primer equip a certificar la seva presència en aquesta Final Four és l'Olympiacos, que no va donar opcions al Mónaco. Els grecs no van tenir pietat amb el seu rival, que jugava a casa, i van firmar una victòria contundent per 82-105. Ara han d'esperar el seu rival, que sortirà del guanyador de la sèrie entre Fenerbahçe i els Alguiris. De moment, 2-0 pels turcs. D'avui a les 7 de la tarda. I el València avui ha de guanyar el Panathinaikos si vol seguir viu a la competició. Així parlava del partit el tècnic del conjunt valencià, Pedro Martínez.
Bueno, vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero bueno, la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
El duel es disputarà a 9:15 del vespre i el Real Madrid, per la seva banda, anirà al quart partit de la seva sèrie contra el Hapoel Tel Aviv després de la derrota ahir a Sofia per 76-69. Els de Sergio Scariolo, però, arriben a aquest quart duel que jugarà dijous amb un 2-1 favorable.
I mentrestant, a l'NBA, aquesta matinada s'han jugat dos partits més a les semifinals dels play-offs de la conferència.
Sí, a la conferència de l'est, els Detroit Pistons van aconseguir la victòria davant els Cleveland Cavaliers per 111-101 i a l'oest, els Oklahoma City Thunder van guanyar amb contundència els Lakers per 108-90. I avui a la matinada, New York Knicks, Philadelphia 76ers i San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves.
I com cada setmana ja tenim a punt un nou capítol de Ràdio Volta, que és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest cas, Isaac Vilalta, centrats en el fenomen Paul Seixas i la seva participació en el proper Tour de França que començarà a Barcelona.
Doncs sí, de fet, són dies amb diferents fronts oberts, amb la Vuelta femenina, amb la participació de Mireia Benito i Paula Blasi, amb l'inici del Giro d'Itàlia, amb un Pogacar de rècord a Romandia, i com destaques, la confirmació que Paul Seixas debutarà al Tour amb només 19 anys. És prudent. El Joan Antoni Fletxa ho té clar.
Aviam, la prudència és una gran virtut i molta gent ho diu i que la vida s'ha de ser prudent, però també les oportunitats no estan sempre allà. La gent pensa que sempre podrà anar al Tour, no? I no ho sabem, no sabem. Poder l'any passat, l'any que ve, pot anar al Tour, però poder no amb el... És que no sabem com serà el recorregut al Tour, qui anirà a córrer al Tour. Estàs bé, és jove, tens ganes de fer-ho, ja està, el teu equip et recolza a fer-ho i... que això de la pressió...
En aquest programa també ens acostem a la faceta més comercial de Tadej Pogacar, amb Matia Biel, una de les persones que tracten amb ell de manera més propera. Com sempre, Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
La reusenca Núria Gil es va proclamar fa pocs dies a Palència campiona d'Espanya de curses de muntanya i es referma com a referència a casa nostra d'aquesta modalitat, Carles Vila.
Núria Gil va dominar des de bon començament la cursa, va arribar en solitari per davant de Laura Figueiredo i Ana Hernández. És la segona vegada que la reusenca s'imposa en aquest campionat d'Espanya.
Bé, molt contenta amb aquesta primera posició al campionat d'Espanya de carreres de muntanya. Va ser un circuit molt ràpid, amb molts canvis de ritme, però des d'un primer moment ja vaig poder ficar un
ritme còmode, que bueno, les meves rivals ja no em van poder seguir, així que dins del que cap vaig anar ben còmode durant tota la cursa podent aconseguir aquesta primera posició. Molt contenta. Ara mateix, ja d'aquí 2 setmanes, anirem a Zegama. És una cursa que no ens podem perdre, no? Els del món de la muntanya, si tenim dorsal ho hem d'aprofitar sempre, però bueno, com a objectiu final d'aquesta temporada vindria a ser la UCC el mes d'agost a Chamonix.
Amb la victòria a Aguilar de Campó, Núria Gil ha aconseguit també una plaça per al Campionat d'Europa que es disputarà el mes de juny.
I ja hi ha data per jugar la segona part del partit Joventut Unicaja de la Lliga ACB i que va ser suspès per problemes al marcador electrònic, Eudald Serra.
Els 20 minuts que falten es jugaran finalment el dimarts dia 26 d'aquest mes, a les 8 del vespre, segons ha fet saber oficialment avui el Joventut. Quan el partit es va suspendre, just abans de començar la segona part, la penya dominava el marcador 53-33. El Joventut no serà sancionat per l'ACB perquè aquesta suspensió es considera que va ser una causa major, però sí que haurà de fer front a les despeses del nou desplaçament i de l'allotjament de l'Unicaja a Badalona.
I la selecció espanyola de waterpolo tanca avui la seva participació a la Copa del Món de Rotterdam.
I ho farà aquesta tarda jugant davant els Països Baixos amb la segona plaça final del torneig en joc. Ahir l'equip espanyol va perdre les opcions d'acabar primer al perdre amb els Estats Units per 7-5. Tot i això, l'equip que entrena el català Jordi Valls ja havia aconseguit la plaça per la superfinal que es farà a Sydney, Austràlia.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i sabeu també avui transmissió del partit de Champions entre el PSG i el Bayern a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.